Pinzellades de cultura. Una ruta pel món de la pintura, la música, els artistes, els escriptors i la cultura en general, amb Jordi Roure.
I ens disposem a parlar de cultura una setmana més i, a més, avui ho fem amb un aniversari, podríem dir. Jordi Roure, benvingut.
Què tal? Ben retrobada, Cristina.
Doncs molt i molt bé, i amb ganes de saber cap on va aquest aniversari que he mencionat.
Doncs mira, és un aniversari perquè, a més, ja acabem el mes de maig. Demà ja serà mes de juny, estem ja al mes de maig i celebrem un doble aniversari. Celebrem l'aniversari que acabem el mes de maig, que comença ja l'estiu, queda molt poquet, i també parlarem de pintura. I ho farem amb un artista que aquest any celebra 50 anys de pintura. Tot i que hem de dir, Cristina, que els seus inicis són anteriors, ja que als 15 anys es va inscriure a l'Escola d'Art de Banyoles dirigida per Joan de Palau i posteriorment freqüentava l'estudi del pintor empordanès Joan Sivecas. El nostre convidat d'avui està considerat un dels introductors del cubisme al nostre país i el seu recorregut formatiu va continuar cap a Barcelona a partir dels anys 60. En aquests primers anys de formació va combinar la pintura amb el grafisme publicitari i a partir del 1971 comença la seva trajectòria que avui esdevé la celebració dels seus primers 50 anys de pintura. Els seus viatges per Europa li van servir per descobrir noves maneres d'entendre i captar la llum i el color dels paisatges nòrdics. Va ser un dels fundadors del grup artístic La Cova del Drac i formava part de la penya La Punyalada. Posteriorment, també formava part del grup El Passeig de Gràcia. La seva obra capta l'essència, la llum i el color de paisatges rurals i urbans i tant s'expressa a través de l'oli com de l'aquarel·la. Al llarg d'aquests 50 anys de pintura ha realitzat més d'un centenar d'exposicions arreu de Catalunya i de la resta d'Espanya. També ha exportat les seves obres a Sud-amèrica, a Malta, Estats Units, França i un llarg etcètera de països. El 1994 va ser nomenat fill il·lustre de la seva localitat natal, Maià de Montcal. Josep Cruanyes, benvingut en aquestes pinzellades de cultura.
Hola, moltes gràcies. Jordi, després del que has dit, ja no sé si podrem afegir res més.
Jo crec que sí.
Ja ho has explicat tot i molt bé.
Jo crec que sí. Jo crec que ets una persona que tens moltes i moltes coses a dir de la pintura, que en parlarem no només de la teva trajectòria, sinó d'altres punts. Josep, 50 anys de pintura, són molts anys o encara queda molt per fer?
Bueno, són molts anys, però l'il·lusió persisteix, i mentre hi ha il·lusió hi ha ganes de pintar. Els pintors no es jubilen mai, mai. Els que jo conec, mentre el cervell doncs, té claredat, seguim pintant, agafats els pinzells, i això no es pot deixar mai. A més, és que és un plaer. Es pateix molt, però disfruta molt pintant.
Sí, sí. Mira, amb això em ve al cap una frase que utilitzo molt quan me ve un client a la galeria, que els hi dic, no? Dic, pensi que un pintor, fins que les mans i el cap diuen prou, està sempre creant i produint.
Sí, sí, és així. I hasta el punt de que lamentablement tinc amics o un amic, en Rafael Griera,
sí,
que quan ja estava molt, molt limitat, seguia pintant. Les obres demostren que la seva capacitat era molt limitada, però ell seguia pintant. I jo tinc aquest dibuix que tinc d'ell, el tinc penjat a l'estudi com una lliçó que em diu, encara que no puguis, segueix pintant.
Segueix pintant, fantàstic. Escolta'm, Josep, quina valoració em fas en aquests primers 50 anys de pintures?
Com dius?
Quina valoració en fas aquests primers 50 anys de pintura? Encara te'n queden, bueno, 50 més.
Tinc de dir que jo crec que jo com a pintor, però jo, no només jo, sinó tots els de la meva generació, hem sigut un privilegiats. Hem agafat, jo diria, l'època millor aquí a Catalunya, millor per la pintura. Hi ha hagut una gran estima, una gran afició. La gent volia posar quadres a casa seva i creia. Tots hi creiem, els pintors, els compradors, els col·leccionistes, els galeristes. Lamentablement això ha tingut una davallada important, però aquest seria un altre tema.
Escolta'm, parlem de, tot i que me dius que has agafat els millors anys a la pintura, parlem dels inicis. Van ser uns inicis durs? Va ser fàcil? O tot i ser fàcil pel que dius pel moment que vas agafar, va ser difícil?
No, va ser molt fàcil, vaig tenir molta sort. Pensa que jo feia publicitat, estava en el món del grafisme, del disseny, per tant ja tocava pinzells i colors. Els caps de setmana anava sempre a pintar el port, allà vaig conèixer diferents pintors, per exemple en Cerquella, i als 30 anys em vaig donar compte, vaig decidir que jo no havia vingut a Barcelona a fer de publicista, sinó a fer de pintor. I en aquell moment un pintor que es diu Lluís Roure ja estava a Barcelona triomfant molt amb els concursos de pintura. I ell incentivar, em va dir, Cruanyes, per què no vens? Per què no vens a pintar en els concursos? I allò va ser el punt que em va ajudar a decidir-me a deixar la publicitat als 30 anys justos i dedicar-me de ple a la pintura. En aquests moments, per qüestions que vaig ser convidat en una galeria que es deia de Mundiart, que feien uns viatges per Espanya, allà vaig conèixer molts pintors, en Griera, el Lloberes, l'Aragonès, i aquests em van ajudar molt i em van presentar a galeries que em van acceptar. Per tant, va ser molt fàcil. Vull dir, vaig pujar al tren en el moment que el tren arrencava i era un tren d'èxit.
Escolta-me, tot i aquests inicis que van ser fàcils, però hem de dir que majoritàriament els artistes han o heu tingut moltes vegades l'oposició dels pares o de la família quan heu dit jo vull ser pintor. Vas tenir també aquest cas, tu, o no?
No, en absolut. Això passa quan les famílies diuen que aquest noi ha de ser advocat o ha de ser arquitecte. Jo als 13 anys vaig marxar de casa a fer diferents oficis i els meus pares no és que no volguessin ajudar-me, és que no podien. Per tant, vaig sortir de casa, em vaig guanyar la vida, dels 13 anys ja vaig marxar i vaig ser independent, i sempre amb els pinzells a sobre també, pintant, dibuixant, però fent diferents feines. Fins que als 19 anys vaig anar a Barcelona, vaig poder entrar al món de la publicitat, que ja et dic, era una cosa semblant a la pintura, que m'agradava molt, i d'aquí va ser el pas que em va servir per passar a la pintura.
Mm-hmm. Escolta'm, si recordem 50 anys endarrere, quan vas començar i com veus ara el moment, com es vivia la pintura a la dècada de finals dels 60, primers dels 70, que és quan te comences a llançar professionalment?
Bé, en aquell moment a Barcelona estava ple de galeries, pintors que m'agradaven molt, els caps de setmana i quan podies, la festa era sortir a visitar sales d'exposicions i, bueno, i conèixer algun pintor. També anàvem a Sant Lluc a dibuixar, a pintar, al Cercle Artístic i, com t'he dit abans, a pintar el Port de Barcelona, que era sempre, i allà vaig conèixer molta gent que em va estimular a seguir pintant. Uh-huh. Però hi havia una efervescència i la cosa estava arrencant tant que ja et dic, de poques galeries que hi havia, cada setmana se n'obria una de nova.
I escolta, en aquella època, com era el companyerisme entre vosaltres, entre els pintors? Jo crec que ara això s'ha perdut moltíssim, també.
Bé, ha canviat. Jo voldria ser positiu i no tindre una mirada negativa. En aquell moment, primer, érem joves. Això és importantíssim. Quan ets jove, doncs, surts, et relaciones, hi ha il·lusió, entusiasme, companyerisme. Evidentment que hi havia una camaraderia a Barcelona i, a més, hi havia molts pintors. Clar, de molts pintors es fan grups. Jo vaig tenir la sort d'entrar, per exemple, a la Cova del Drac. Primer la Punyalada, que hi era una penya que venia del Casas del Rossinyol, i que llavors, quan jo vaig entrar, hi havia unes altres generacions, sobretot de pintors, periodistes, escriptors, en fi, el món intel·lectual. Allà on va servir, allà hi vaig aprendre molt, allà hi anava a escoltar, jo no a parlar, perquè tots els que eren més grans i se'ls havia d'escoltar. I després, perquè vivíem en Griera, vivíem allà en una zona prop del carrer Tosset, ens vam acostumar a anar a la Cova del Drac i ja es va crear, de forma espontània, sense preveure, una altra penya de 7 o 8 pintors que també anàvem quasi cada dia a prendre cafè.
Mm-hmm. Parla'm més profundament del tema de la Cova del Drac i la Punyalada. Eren els punts neuràgics, que és on es cobia tots els ingredients pels pintors?
Bueno, hi havia diferents tertúlies. Aquesta era una d'una pintura d'uns pintors més aviat figuratius, d'una pintura tradicional, i hi havia altres grups potser més vanguardistes, com el de Bolset i tota aquesta gent. Bé, hi havia diferents grups. Aquest estava molt bé, era molt divertit, estava a Passeig de Gràcia, en un restaurant que ara ja no hi és, i cada setmana, el dissabte, ens reunim allà després de dinar i fèiem allò típic de llavors de cafè, copa i puro, i tertúlia.
Sempre s'ha dit que els pintors heu sigut uns bons vividors, eh? Això ens ho demostra.
Sí, sí. En aquest aspecte, tinc de dir que ens ho hem passat bé. No, ha sigut una vida rica en molts aspectes i sobretot quant a la relació amb persones i poder doncs, discutir. Jo soc molt de tertúlia, cosa que trobo faltar aquí on estic. És un poble petit, per tant, no hi ha... hi ha possibilitat de tenir tertúlies. I...
Escolta'm, quines inquietuds hi havia en aquella època? Quina influència hi havia? Quin era el vostre mirall? Els impressionistes, els postimpressionistes, les primeres vanguardes?
Venien notícies, venien imatges, veiem exposicions sobretot dels postimpressionistes, també de l'Escola de París, ja el cubisme ja començava a entrar, que a mi em va interessar molt i em va impactar. En un dels meus mestres, en Cibeques, de Figueres, sí, ja tenia un component cubista. Feia uns temes de fàbriques allà a Olot, que a mi m'agradava moltíssim, i era cubista, no? Tot això a mi em va impactar bastant i em va configurar la meva personalitat.
Mm-hmm. Parlaves de París. París, segurament, en aquella època era la capital europea de la pintura, de l'art. Encara ho és avui en dia, o quina seria avui la capital de la pintura?
No, en aquell moment ho era, però a nosaltres ens quedava lluny. París era pels pintors, com tu dius, que hem parlat de famílies benestants que podien fer belles arts, podien anar a París, tenir una economia sanejada, cosa que jo envejo, perquè el talent, quan hi és, si té l'ajuda, encara és millor, encara es desenvolupa millor, eh? Uh-huh. El fet de ser de família benestant no és cap handicap, és tot el contrari, és una ajuda per poder, en fi, ser més, que el talent es desenvolupi més, eh?
Sí, mira, això és una reflexió que te volia fer, una reflexió pregunta alhora, no? Que em sembla recordar que en els teus primers anys a la pintura treballaves a Flaquer.
Bueno, els primers anys treballava, primer vaig fer de barber, però esclar, això són anècdotes, després de Flaquer i després de cambrer.
Ahà. Uh-huh.
Vull dir que podria guanyar-me la vida amb els tres oficis perfectament, eh?
Sí, sí. Però dic això perquè diu molt també de la dificultat d'aquests moments, i et deia això fent la reflexió aquesta, perquè tenim pintors com pintors ja consagrats a la pintura catalana, com Ramon Casas, Santiago Rossinyol, o els mateixos Salvador Dalí o Picasso, entre molts altres, que venien de famílies ja molt acomodades, econòmicament parlant. Suposo que això era un avantatge per ser pintor o no?
Sens dubte, és que en aquella època era una necessitat. Si no eres de família benestant, era impossible que fossis artista. Era inviable, impossible. Uh-huh. Precisament, per la meva generació va ser com va ser possible que una persona amb pocs mitjans pogués ser pintor. Per què? Perquè les galeries es van obrir, van donar oportunitats i la gent va començar a comprar pintura. Per tant, ens van poder guanyar la vida i tirar endavant sense aquesta ajuda tan bona, familiar, que permet doncs estudiar, que permet relacionar-te, que permet formar-te més, viatjar, que jo ho envejo i em hauria agradat de tenir-ho. Però en aquest moment va ser possible. Ara, en aquest moment, Jordi, em temo que els joves, si no tenen ajuda familiar, els és quasi impossible sortir endavant al món de l'art.
Ja. Yeah. La vostra generació va ser la dels artistes bohemis? Que sempre ha sigut un tòpic envoltat.
La paraula bohemi és molt ambigua i molt extensa. Si bohemi vol dir pues, tenir una llibertat, no tenir horaris, no treballar en cap empresa, sí. La bohèmia ha donat molta literatura, ha donat per fer moltes pel·lícules i és molt interessant, però jo diria que la bohèmia era aquesta llibertat que ens permetia doncs, fer la feina que volíem, les hores que volíem, i sortir i anar allà on te'n tinguis la gana. Uh-huh. Una altra cosa és París i tota aquesta cosa que s'ha explicat de París, que era un fons de veritat i sobretot molta literatura i molta creació dels liderats, eh?
Sí, sí, perquè a més aquesta paraula de bohemi agrada ampliar-la, doncs, com molt bé dius, a la literatura, no? Per exemple, doncs, Van Gogh, sempre se'l recorda, sempre se l'ha posat el títol de que va ser un gran bohemi.
Naturalment, però... el cas de Van Gogh és paradigmàtic.
Sí,
Van
però...
Gogh, que va ser un personatge amb un final dramàtic.
Total.
Però Van Gogh, sense les cartes a teu, el llibre, sense la pel·lícula, i sense el que s'ha dit d'ell, no seria el que és. Van Gogh l'han recreat, precisament, la literatura, aquesta història dramàtica de la seva mort i també les pel·lícules que s'han fet d'ell. Clar, són personatges que donen tant de si. I la gent té una visió de Van Gogh, probablement que s'acosta poc amb la realitat. Hi ha pintors, a mi les pel·lícules sobre pintors no sempre m'agraden, perquè acostumen a pintar a reflectir uns pintors que, per exemple, el cas del Tales, de l'última pel·lícula, el dibuixen com un monstre, com un ser insensible. Jo penso que el Turner, amb la seva obra, segur que era un home sensible i que no es podia comportar d'aquella manera, però, esclar, les pel·lícules les pel·lícules han de tenir èxit i han de tenir auditori, no? Per tant, s'ha de fer una pel·lícula amb tots els ingredients que tots coneixem.
Mira, ara fa pocs dies encara vaig veure la petita pantalla, la televisió, la pel·lícula que retratava la vida de Toulouse-Lautrec.
Sí.
Que també, doncs, un home doncs, que bueno, tenia la seva discapacitat física,
sí.
I que bueno, se'l tractava també com un bohemi, etc etc, però que venia també d'una família molt ben adinerada.
Sí. Del Vi, de la ciutat del Vi de França.
Exacte.
Allà eren uns condes, em sembla.
Sí.
Bueno, aquest home... Diuen que es va passar la part de la seva vida doncs, amb cabarets i amb aquests ambients.
Uh-huh.
Segurament que és veritat, i que també bevien molt absenta i moltes coses d'aquestes. Però la seva obra vol dir que també va haver moltes hores de feina, molta disciplina i molta dedicació a la pintura. No tot es fa sortint de copes, eh?
Escolta'm, i d'aquests artistes, parlem d'aquest París de finals del segle XIX, primers de XX, de l'impressionisme, postimpressionista, hi ha algun que dius, m'hagués agradat conèixer aquest, o ser la seva reencarnació?
Bueno, a nivell de pintura, per exemple, el Braque, el cubista, a mi em va interessar molt a nivell personal, no ho sé, suposo que em hauria agradat conèixer-los a tots.
Mhm.
Però com a pintor, el que més em va transmetre a mi, en aquell moment, va ser Braque.
Uh-huh. Escolta'm, ser pintor o artista és un ofici, creus?
És un ofici vocacional, evidentment és vocacional. I després t'has d'entregar absolutament com un ofici. La paraula ofici és absolutament digna, tots els oficis són molt dignes. I a mi m'agrada dir que quan jo treballo doncs, m'hi poso tota la meva capacitat, com qualsevol fuster, o paleta, o arquitecte.
Uh-huh.
Sí, és un ofici. És un ofici que es basa en la sensibilitat, en un domini de la tècnica, sigui l'oli, l'aquarela o altres tècniques. Però és un ofici, naturalment, amb tota dignitat.
Uh-huh.
I la paraula art, aquesta sí que és una paraula també d'una ambigüitat tremenda, que és, em diria, allò que em diuen, de quita i pont. A mi, jo, per exemple, què sóc? Un pintor o un artista?
Això t'ho volia preguntar.
Pintor no m'ho trobarà ningú. Artista, un m'ho posarà, ja que sóc un gran artista, l'altre me la traurà, ja que no sóc artista, llavors què sóc?
Uh-huh.
Pintor. I em quedo molt a gust amb la paraula pintor.
Però també hem de dir que, com deies abans de Van Gogh, que la literatura l'ha fet més gran. Per tant, la literatura converteix aquesta figura del pintor en artista, que és un pas més enllà, o no necessàriament?
Abans, una mica era la història que ho convertia en un artista. Havien de passar anys perquè un artista es consolidés. Crec que estaràs d'acord que en aquest moment els mitjans de comunicació, els poders mediàtics, poden fer que de la nit al dia un desconegut sigui un gran artista.
Mhm.
Això és possible. I no parlem ja ara de l'art digital, de l'art virtual i del criptoart, imagina't on estem.
Sí, sí.
Estem en el terreny del criptoart, que a mi intento entendre-ho, però se m'escapa molt.
Sí, sí.
I això és inevitable, és el futur que tenim, eh?
Evidentment. M'has dit una cosa molt interessant sobre el tema dels artistes joves, i aquí volia fer una puntualització, perquè tinc la sensació que els pintors de la teva generació, i en conec uns quants, a tu de fa molts anys i altres també d'uns quants, abans de fer la primera exposició individual, abans de mostrar el treball en el públic, hi havia un treball, diguem-ne, intern, d'estar preparat per dir, ara ensenyo la meva obra. I avui en dia, quan veus un artista jove que ja surt de Belles Arts, sembla que es vol menjar el món.
Bé, jo te la meva explicació, per exemple, jo no vaig fer la primera exposició, portava molts anys fent dibuixos i pintant de forma autodidacta. Els conceptes d'ara són que no cal, i dic en tot el respecte, perquè hi ha molt talent ara també, però no cal fer carbó, no cal fer figura, no cal dibuixar ni saber pintar. Cal crear, ser molt creatiu i fer una obra d'impacte.
Mm-hmm.
Aquesta obra d'impacte com s'aconsegueix? Doncs que l'obra tingui 2 metres per 2 metres o més. Llavors, tot el que és gros doncs, és molt més espectacular. I a Belles Arts, jo crec que no puc dir amb seguretat, els ensenyen molt aquest camí. I els ensenyen molt a argumentar, a reflexionar sobre la pintura, no a pintar, sinó, a més, a reflexionar i escriure, que també és interessant.
Uh-huh.
Però això permet que gent jove, que té creativitat, doncs potser esquitxant o atacant una tela, aconsegueixen una cosa que té un interès visual. Jo ho respecto absolutament.
Però tinc la sensació de que amb aquest artista jove, que comentàvem ara un moment, que s'estan perdent valors. És a dir, tu fa un moment a l'entrevista doncs, comentaves que abans de dedicar-te 100% a la pintura o plenament, vas ser flequer, vas ser barber, vas ser cambrer. Avui ho trobo impensable que un artista jove que surti de Belles Arts tingui aquests valors.
No puc assegurar. Jo crec en la joventut, jo crec en el talent, crec en la bona fe, jo hi crec. Et tinc de dir que tenen una creativitat extraordinària. Això sí, la seva circumstància, el seu context és tan diferent i les seves eines, que són una tablet, que són altres coses, són tan diferents que lògicament no podem demanar que facin el mateix camí. Però jo confio molt en, també en la joventut. És que les coses s'han canviat. Han canviat molt i costa molt.
Costa molt.
I adaptar-se a aquests nous temps. També... Tot va massa ràpid, va molt ràpid.
Sí, completament d'acord amb tu, Josep. Completament estic d'acord que confio també en la joventut. Tu deies també a l'inici de l'entrevista que vas néixer doncs, en una època d'oportunitats, no sí. Cap de la pintura. Tenen ara aquestes oportunitats?
Volia remarcar que avui dia, quan es té poder mediàtic, això ho veiem, i ets un personatge important mediàtic, pots fer el que et doni la gana i tens èxit. Però això no vol dir que el que fas tingui un valor determinat, sinó que és la persona, és el nom que es ven, no? Un personatge, i aquell personatge pot fer el que vulgui, pot cuinar, pot pintar, pot fer música, que la música avui dia amb un bon ordinador també s'afina molt, tots ho sabem.
I tant.
A pesar que hi ha gent que fa música a pèl i que en sap molt, però els ordinadors allò t'ho afinen molt, no? I tots ho sabem. Bé, les coses han canviat. Ens hem d'adaptar a les noves situacions, a les noves tecnologies, no hi ha més remei.
Hi ha coses que han canviat, però hi ha coses que han canviat per malament, en aquest cas, si parlem de pintura, que és el pes que la pintura tenia a la premsa. Als 80, 90, teníem diaris de, nacionals i d'aquí del país, doncs que bé, que cada divendres o cada dimarts dedicaven 2-3 pàgines a visitar galeries, a visitar exposicions, a fer cròniques, i ara, malauradament, hi ha un buit molt gran.
Absolutament, però què passava llavors? Hi havia 2 pàgines, i anem al terreny crematístic, hi havia 2 pàgines d'anuncis, vol dir que aquell diari cobrava de 20 o 30 galeries unes quantitats, i això li permetia doncs, fer 2 pàgines d'anuncis. També a darrere hi havia uns crítics, Josep Maria Cadena i el Santos Torruella, que es dedicaven a escriure de pintura. En aquest moment això no hi és, no veuràs un anunci d'una galeria segurament, o pocs anuncis, a La Vanguardia, en qualsevol diari del país, el que sigui, perquè el banc no és molt rentable. Llavors, els diaris, naturalment, és un negoci. I viu dels anunciants, com la televisió.
Sí, el que passa, doncs, bueno, tu també deies abans de que la gent hi va haver una època doncs, que tenia les necessitats de comprar pintura, d'allò, i lògicament això quedava reforçat amb aquestes cròniques en els diaris. Vull dir que els diaris també venien, d'alguna manera.
És que era un conjunt, tot venia...
Exactament.
Era un conjunt, era un pack que venia, que, primer, la gent creia en la pintura, però tots hi creien. Tu ho saps perfectament, que les galeries, quan venien un quadre i quan el venen, creuen que està fent una venda digna, honrada i que no enganyen mai, al contrari, sinó que allò que venen té un valor. El que passa que ara crec que tots diguem que el valor d'un quadre, més que els diners, és el plaer que et pot donar. I la gent s'ha d'acostumar a comprar un quadre perquè li agrada, no perquè sigui una inversió de futur, que també ho pot ser, però sobretot perquè aquest quadre li porta riquesa espiritual a la família, i un quadre no caduca mai. Un quadre pot estar anys i segles i la gent no segueix disfrutant. Imagina't si és bona inversió. En canvi, qualsevol altra cosa, un cotxe, un electrodomèstic, té caducitat. Un quadre no. Què més volem d'un quadre que estigui allà disfrutant-lo anys i més anys, generacions i generacions? Quina millor inversió hi pot haver que aquesta?
Cap ni una. És una cosa que jo he defensat absolutament sempre. Jo dels quadres que tinc a casa hi ha molta gent que m'ha diu escolta'm, quin d'aquests quadres serà inversió? Dic, m'és igual. Dic, jo els quadres els tinc per gaudir-los jo. És un plaer personal.
Clar,
és una emoció, ja, és un sentiment,
ja
és una sensació. I si el dia de demà tinc la desgràcia o la necessitat que m'anaig a vendre un i dius, mira, si me'n donen el que em vaig pagar en el seu dia, és que em dono més que satisfet. Quin altre producte et dona garanteix això?
O potser que hagis tingut sort amb aquella firma, que
exactament,
que també. Pot donar molt més, això ja... Però no és aquesta la funció de la pintura.
No, no, evidentment, evidentment.
No és aquesta la funció de l'art.
Josep, se'ns acaba el temps. 50 anys de pintura. Prepares alguna celebració especial?
Sí, no. Bé, ara aquí a la Ruta de l'Art de Castelló, que cada any hi vaig, aquest any vam parlar amb l'Anna Maria i vam quedar que portaria uns quadres de primera època. Uh-huh. A mi em fa il·lusió, perquè així serà diferent. Serà diferent. I portaré quadres dels 5 anys primers, amb uh-huh. una fotografia meva d'aquella època, doncs que sóc quasi una criatura, i doncs mira... I després potser faré alguna cosa més, però no ho tinc previst.
La Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries, que se celebra pel Pont del Pilar, que en el seu dia varen tenir també l'Anna Maria Constanceu, la comissària de la Ruta de l'Art, parlant de l'edició de l'any passat. Ostres, un gran esdeveniment cultural aquest, eh?
Sí, no, té molt de mèrit perquè es reuneixen molts artistes, el lloc és esplèndid, ella ho ha aconseguit, i Castelló d'Empúries, quan fan això, resulta que és molt... La gent hi va. I és un plaer veure tota aquella quantitat de cases obertes amb pintura i per diferents tècniques a dintre.
Josep Cruanyes, ha sigut un plaer parlar amb tu, conversar amb tu en aquests minuts. Abans de despedir-te, però, et farem un breu qüestionari. Seran 10 preguntes curtes i et demanarem també 10 respostes molt curtes.
Ben curtes.
Els valors de la vida.
Josep, com estàs a nivell personal?
De?
A nivell personal.
Força bé, força bé.
Digue'm aquest...
Força bé, podria estar més bé, però també podria estar pitjor. De moment estic content.
Digue'm què et fa riure.
Ai, les meves netes. Les meves netes em fan riure molt. Tremendes, són tremendes.
I què et fa plorar?
Mira, em fa plorar la bellesa de la música, m'emociona i ploro. Soc molt ploraner jo, cada vegada més. I em fa plorar d'una altra manera de tristesa, veure les injustícies i el que veiem les notícies, el que està passant al món, sobretot amb nens, amb infants, i que, en fi, que és tremendo.
Digue'm un lloc per desconnectar.
El bosc, un camí de bosc. Uh-huh. Caminar per camí de terra, rodejat d'arbres, això per mi és ioga pur.
Digue'm el teu millor moment del dia.
Aquest sí que depèn del dia. Depèn del dia, no t'ho podria dir. Hi ha dies que pot ser al matí, hi ha dies que pot ser a tarda, hi ha dies que pot ser a cap, no ho sé.
El teu petit secret.
Aquest sí que te'l diré. Perquè tu ets voletaire, no?
Bueno, sí, m'agrada més menjar els canals a buscar, però sí.
Bueno, doncs no et penso dir mai els racons de Campmany que sé que fan bolets. És secret absolut.
Digue'm la persona que més estimes.
Mira, la meva família més propera, hi ha 7 persones, doncs totes. Totes. Uh-huh. No podria dir una més que l'altra. A més, seria molt políticament incorrecte, però la realitat és que tot, el conjunt.
La teva...
I, a més, estimo, i ho dic sincerament, estimo l'home en general, la humanitat.
Digue'm la teva estació de l'any.
Era i és la tardor, però ara, a fer-me gran, vaig apreciant l'escalfor del sol. Vull dir, l'estiu ja no em fa tanta por.
Digue'm el museu que no ens podem perdre.
Que no es podem perdre en quant a que visites
a... En quant a contingut per l'interès que té el museu com a espai museístic.
Bueno, n'hi ha molts, n'hi ha molts a Berlín, i aquí en tenim un que és el Museu Dalí, que és molt visitat, que té molt interès. N'hi ha de deliciosos, que són més petits, que ara no em ve el nom. Els museus tenen un problema per mi, que hi ha massa quantitat de pintura. Llavors ve un moment que em perdo. Jo prefereixo veure 2 o 3 quadres, un sol pintor, i disfrutar-los. Uh-huh. Quan hi ha tanta pintura, tanta quantitat, ve un moment que està saturat i el que vols quasi quasi és veure una finestra per respirar.
I per acabar, Josep Cruanyes, amb què et quedes? Amb una gran obra d'art o amb una gran dona?
És que una gran dona és una gran obra d'art, però em quedo amb tot el que és la història de l'art, amb el conjunt d'obres d'art que la humanitat ha deixat, i em quedo també amb totes les dones de la feina que han fet i el mèrit que tenen, vamos, va ser l'aportació a la humanitat. No em quedaré pas amb una dona, amb totes.
Amb elles sí que els hi ensenyaries el secret, els recontes troben els bolets a Campmany?
Amb elles? Impossible. No, no, això és una cosa que aquí està molt mal vista. A més, si ho fes, potser molts ens retirarien la paraula.
Jo seria un d'ells, segurament. Cristina, com has vist el nostre convidat d'avui, el gran pintor Josep Cruanyes?
Doncs mira, en Josep ens diu que actualment està força bé, que riu sobretot amb les seves netes, que són tremendes, però que plora amb la bellesa de la música. Per tant, plora d'emoció, però també de tristesa a través de les injustícies. I mira, per desconnectar i treure aquest pes de sobre, el bosc, a caminar envoltat d'arbres, que és el seu lloc preferit per desconnectar. I mira, et diria que potser millor al matí o a la tarda, però què? Això va com raja, depèn del dia, doncs s'han de gaudir de diversos moments. Això sí, el seu petit secret és que és un gran boletaire que coneix els millors racons de Campmany i que no ho pensa compartir amb ningú i adora la seva família, que té 7 membres, i la humanitat en general. La seva estació de l'any sempre ha sigut la tardor, però mira, amb els anys l'estiu li va fent més pes. I diu que si ens n'anem cap a l'Empordà no ens podem perdre el Museu Dalí, tot i que tenim petites meravelles que també es poden descobrir. I m'ha encantat, Josep, finalment, la teva gran frase, que has dit que una gran dona és una gran obra d'art. Jo em quedo això i tu et quedes amb totes les dones. Què et sembla?
Pues em sembla, Cristina, que has fet una definició meravellosa i perfecta, que vull que me la passis per escrit perquè presumiré d'ella.
Te l'enviarem, Josep.
Per favor.
Josep Cruanyes, moltíssimes gràcies i moltes felicitats per aquests primers 50 anys de pintura. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest Pinzellades de Cultura del dia d'avui. Esperem que ho hagis passat molt bé. Per nosaltres ha sigut tot un luxe i un plaer tenir-te com a convidat.
Per mi també us ho agraeixo, que hagi pensat en mi, eh?
Una abraçada, Josep.
Una abraçada per tots.
I abans d'acomiadar-nos, falta la nostra recomanació.
Doncs sí, Cristina, i ara que sembla que veiem la fi del túnel pel que fa a la pandèmia, i ara més que mai tothom està recuperant les ganes de sortir i viatjar, us recomano que si aneu a Madrid no us perdeu l'exposició de l'Associació d'Aquarel·listes de Girona, que fan del 4 al 20 de juny el Cercle Català de Madrid i que està situat a la plaça Espanya número 6 de la capital espanyola. Si recordeu, en el seu dia vàrem parlar amb l'Alfons Jiménez, president de l'associació, i que avui ens brinden aquest regal d'exposició a Madrid. I amics oients, visiteu museus, sales d'exposicions, llegiu, aneu al teatre, al cinema, al circ, consumiu cultura, perquè un país sense cultura és un país sense ànima.
Com m'agrada aquesta frase. Jordi Roura, fins la setmana que ve, i moltíssimes gràcies per portar-nos convidats de luxe com ha set en Josep avui.
Gràcies a tu, Cristina. Bona setmana, amics oients.